Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís. Avui és divendres 7 de gener del 2022. Esperem que els Reis d'Orient s'hagin portat bé amb vosaltres, com esperem que també es portin bé amb el Centre d'Esport Sabadell en aquest 2022, perquè l'equip de Pedro Munitis ho necessita i molt. D'entrada, a poc més de 24 hores d'un autèntic partidàs demà a la Nova Creu Alta a partir de 6:45 i en directe a la 94.6 al Sabadell en joc, aquest duel entre el Centre d'Esport Sabadell i el Linares Deportivo, un equip que ha estat en el focus, l'andalús, després de gairebé donar la sorpresa a la Copa del Rei contra el Barcelona, a Linarejos, el dimecres, i ara es planta aquí a la Nova Creu Alta, si oblidem aquest partit, amb la millor ratxa, o amb una de les millors ratxes, sens dubte, de tot el futbol espanyol. En els últims 6 partits, 5 victòries i només un empat. Una ratxa que ha permès, com diem, el Linares sortir d'aquesta zona calenta. Per tant, el Sabadell, bon mirall pot tenir, insistim, demà per començar aquesta remuntada a la classificació. Avui és divendres, per tant, avui escoltarem a Pedro Munitis a la roda de premsa, a la sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta, on hi tenim ja preparat el Sergi Parc. Què tal, Sergi? Com estem?
Què tal, Pau? Com estem?
D'entrada, perquè em diguis el que passa sempre, eh? Si anem on time, si no anem on time, com va la cosa?
En teoria anem on time i, segons se m'ha dit, fins i tot potser podríem començar uns minutets abans.
Sí o no?
Si està tot el personal aquí, si està tot el personal aquí present, que de moment no. Sí, recordem que la roda de premsa està programada per 1:45 i m'han dit aquí que potser 5 minutets abans podríem ja començar-la.
Ah, doncs mira, això que ens enduem també nosaltres. Per anar fent boca mentre no comença Munitis, molta actualitat al voltant del Sabadell, Sergi, en les últimes hores, però... D'entrada, vull que m'expliquis, perquè ara m'enviaves una fotografia per via interna, de l'estat de la gespa de la Nova Creu Alta, com l'has vist?
Sí, recorda, Pau, que l'últim partit que va jugar el Sabadell aquí a la Nova Creu Alta va ser contra l'Andorra, el dia del debut de Pedro Munitis a finals de novembre, i segur que ho recordaràs, però l'estat de la gespa era nefast. Realment feia pena com estava el terreny de joc de l'estadi Creualtenc, i avui hem sortit allò a donar un cop d'ull a veure com estava la catifa verda de l'estadi, i no et diré que està 100% perfecta, però home, amb tot aquest temps que ha passat, pràcticament un mes i mig, entre que tampoc ha fet molt fred, exceptuant ahir i avui, potser que ara fot un fred que pela, i que el temps ha acompanyat bastant. De fet, el Sabadell fa una estona s'ha entrenat aquí, sobre la gespa de la Nova Creu Alta. Per tant, conclusió, que està al 100%? No. Que està molt millor i amb bones condicions per jugar demà el partit contra el Linares? Sí.
Doncs bones notícies, com dius ara, Sergi, tu que ho has pogut copsar de primera mà. Demà també ho comprovarem nosaltres, el Sabadell en joc, veurem si resisteix aquesta gespa de la Nova Creu Alta. Com diem, per jugar contra un Linares Deportivo, després l'analitzarem a fons amb l'Agustí Bernat, que el tenim ja preparat aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, Sergi, però que és l'equip, un dels equips de moda, ja ni t'explico si arriba a eliminar el Barcelona als 16ens de final de la Copa del Rei. Però, vaja, un equip que tampoc es va guardar massa l'altre dia.
No, no, no. Com dius, realment l'equip andalús està en plena forma, porta una ratxa d'imbatibilitat espectacular entre els millors de la primera ref, i també aquesta bona dinàmica s'havia donat durant la Copa del Rei, i és veritat que passant bé, amb resultats més ajustats, van eliminar l'Alavés a segona ronda, i abans d'ahir van jugar contra el Barça, van perdre 1-2 contra el conjunt culer, i com dius, aquí Alberto González no es va guardar res o pràcticament res, perquè de fet, 8 jugadors que van ser titulars el dia del Sevilla Atlético, que va ser l'últim partit del 2021 del Linares, van jugar d'inici contra el Barça. Per tant, si el Sabadell podria acusar una mica de fatiga per allò de totes les baixes que va tenir pel fet d'haver jugat entre setmana a Palamós, el Linares ja ni et dic.
Sí, a més, insistim, després ho analitzarem a fons, però un Linares Deportivo que contra el Barcelona podríem dir que només va canviar el porter, va jugar Rasac a la porteria, va canviar el davanter, tot i que Hugo Díaz també juga més que Chaniz, però Chaniz doncs ha marcat més gols, i el lateral esquerre. Per tant, un equip que teòricament té les baixes, bé, té les baixes per lesió de Marc Castells i de Fran Lara, que gairebé el segon ho havia jugat tot en el doble pivot, i que, atenció, Sergi, a mi m'ha sorprès, ha sortit en direcció Sabadell aquesta mitjanit.
Sí, i ho ha fet en bus. Podíem pensar que es podia haver agafat un vol, i més tenint en compte que venen des de la província de Jaén, però han sortit en bus i han arribat aquest matí. De fet, en les pròximes hores, Pau, s'entrenaran al municipal de Can Oriach per acabar de preparar amb aquest poc temps que han tingut els d'Alberto González del partit contra el Sabadell, però déu-n'hi-do la pallissa que se li ha d'afegir, doncs, evidentment, aquest desgast físic d'haver jugat el partit contra el Barça de Copa. Doncs si li sumes aquest trajecte amb autobús, és que són ben bé, ho sabràs tu millor, no sé si són 9 o 10 hores,
sí, no.
Possiblement, no?
El mateix club informava a través de Twitter que havien sortit o que sortien aquesta mitjanit i que els per davant tenien 9 hores en autocar. Per tant, han arribat, suposem, aquest matí aquí a Sabadell. Com bé deies, en les pròximes hores s'han d'entrenar al municipal de Can Oriach per fer aquest últim entrenament i per estirar les cames després de tantes hores en autocar, aquest últim entrenament abans del duel de demà a la Nova Creu Alta. Estarem pendents d'aquesta convocatòria també de l'equip Azulillo, Sergi, perquè a banda d'aquestes baixes que dèiem de Marc Castells i de Fran Lara, hi ha hagut fitxatge aquesta setmana a Linarejos.
Sí, de Marc Cavaller, l'ex de l'Espanyol B, del Cornellà, i que aquesta mateixa temporada ja va visitar la Nova Creu Alta amb l'Atlético Sanluqueño. Fins ara estava al conjunt de Sanlúcar de Barrameda, d'aquest migcampista, Marc Cavaller, doncs ara vesteix les files del Linares. Per tant, com dius, estarem ben pendents de la convocatòria d'Alberto González, veurem si la fan pública amb temps suficient o s'esperen a última hora, però com dius, amb aquesta incorporació de Marc Cavaller, doncs veurem si hi ha novetats també en aquesta llista del rival del centre d'esports.
Per cert que no hi ha hagut roda de premsa com a tal del Linares Deportivo aquesta setmana abans del partit. No sé si per la proximitat de la Copa del Rei o per què, però bé, no hem tingut l'oportunitat d'escoltar el tècnic abans d'aquest duel. També és cert, doncs, això, que han hagut de viatjar, insistim, aquesta mateixa mitjanit en direcció a Sabadell, els d'Alberto González, com deies ara, Sergi. Escolto, vaig escoltant moviment de cadires, en qualsevol moment ens dius que
apareix
per allà munitis,
però... Sí, jo t'aviso, de moment esperem que anem puntuals, però encara estic aquí solet, a la sala Miguel Creda.
Doncs aquests 5 minuts que ens havien anunciat que es podia avançar aquesta roda de premsa, de moment res. El que sí que és... hem conegut bé, ho vam conèixer ahir, però ahir gairebé l'atenció de tothom estava centrada en el Dia de Reis, però van sortir les designacions arbitrals d'aquesta 18a jornada del grup 2 de la primera ref, de la primera, doncs això, del grup 1 i del grup 2. Però el Sabadell ja coneix la designació arbitral. Després hi entrarem més a fons en les estadístiques, Sergi, però ni que sigui per fer una pinzellada.
Sí, com dius, després de les estadístiques hi aprofundim, però bé, aquí la novetat és que no és col·legiat, sinó col·legiada. Marta Huerta de Aza és palentina, però adscrita al col·legi Tinerfeny. Després, com dius, descobrirem més a les estadístiques, però bé, té un precedent amb el centre d'esports, i al final estem parlant, Pau, d'una col·legiada que aquesta és la seva tercera temporada de la categoria de bronze, però sobretot destaca per arbitrar partits de Champions femenina i d'estar a la primera divisió espanyola femenina. Per tant, una àrbitre de total garantia.
Col·legiada UEFA Elite, que ho poden dir ben pocs aquí a Espanya. De fet, hi ha 4 àrbitres masculins i Marta Huerta de Aza com amb aquesta designació per part de la UEFA. Mentre no comença Munitis, també anem avançant amb el que ha estat un dia, insistim, força, bé, un parell de dies força tapaïts pel que fa a actualitat del Centre d'Esport Sabadell, tot i ser festiu ahir. Però d'entrada, avui ho avançàvem a Ràdio Sabadell, a la xarxa, Sergi, ja tenim definit l'endemà d'arreriment, com també vam avançar aquí en el seu dia, del partit de l'Albacete.
Sí, finalment aquest partit del Carlos Belmonte es jugarà el dissabte 22 a les 5 de la tarda. Tot feia apuntar, Pau, que s'endarreria el partit, com deies, perquè en un principi estava programat per divendres a la nit, però tenint en compte que el Sabadell recuperarà el partit contra el Betis Deportivo el dimarts anterior, el dimarts dia 18, tot feia indicar això, que bé, tot i que hi havia aquest marge de 3 dies que se suposa que és suficient per recuperar-se físicament, home, podem jugar dissabte o diumenge, el més lògic era que el partit al Belmonte doncs, finalment es posposés unes hores, i així ha estat. Insistim en aquest horari, dissabte 22, a les 5 de la tarda.
Recordem, a més, que serà l'últim partit de la primera volta pel Centre d'Esport Sabadell. Ara, amb aquest ball de jornades, passem de la 15 a la 18, després tornarem a la 16 i ara doncs, acabarem amb el Belmonte a la primera volta, insistim, el dissabte 22 a les 5 de la tarda. Abans, com ara deia el Sergi Parc, es jugarà aquest Sabadell Betis Deportivo a la nova Creu Alta, doncs el dimarts 18 de gener a 8:15 del vespre. Per tant, després del partit de demà, el que podem assegurar és que després del partit de demà estarem 10 dies sense futbol, Sergi.
Sí, estarem, com dius, 10 dies perquè hi haurà aquesta jornada de Copa del Rei, que per cert, Pau, avui era el sorteig
dels minuts potents,
i ara si et sembla després en parlem, perquè acaba d'entrar Pedro Munitis, el tècnic del Sabadell, a la sala de premsa, així que si et sembla ja anem amb la roda de
després ho expliquem, clavat 1:15, avui puntualitat britànica, Pedro Munitis en directe a Ràdio Sabadell.
Sí, buenos días, Pedro. Te pregunto primero por el estado físico de los jugadores, ¿no? Al final, contra el partido contra Costa Brava, pues había todas las bajas por sanción. Sabemos, evidentemente, que Aguza y Astals pues, todavía no estarán por cumplir el segundo partido que tienen. Pero bueno, recuperas a Jacobo. Te pregunto cómo están los que tenían molestias, ¿no? Como Guillem, incluso Ramón, y los que dieron baja por positivo. ¿Cómo están todos?
Bueno, bien, bien. La verdad que el partido fue exigente, tuvimos un gran desgaste, pero la gente ha recuperado bien. Como bien dices, Jacobo vuelve después de estar sancionado. Ramón, que lleva tiempo parado, bueno, pues sigue su evolución. Cada día que pasa está mejor. Y bueno, y también recuperamos a Teo y a Tony, que se han incorporado al grupo. O sea que buenas noticias.
Pregunta al company del diari Sabadell per l'estat físic del Linares, que vindrà pitjor després de jugar el partit de Copa contra el Barça. I a més també hem d'afegir-hi el viatge.
Bien, bueno, aquí al final cada uno mira lo suyo, ¿no? Nosotros hemos jugado un día antes, ellos sí es cierto que han tenido un partido muy exigente, así como nosotros no nos quejamos y enfocamos muy en lo nuestro en cualquier circunstancia que nos ha tocado vivir, pues ahora lo mismo. Ellos es un equipo que viene con muy buena dinámica, excepto el último partido, bueno, pues tenían enfrente pues un coloso, ¿no? Que creo que hicieron un muy buen partido y es un equipo que nos va a exigir muchísimo, que está muy armado, que tiene muy manejado el 4-4-2, que concede muy poco, que contragolpea bien, que es capaz de atraer y mirar lejos, con lo cual, bueno, se nos presenta un partido bonito, atractivo. Debemos de de seguir creciendo cada día. Nuestro último partido contra Costa Brava creo que dimos un nivel alto y cada día tenemos que estar mejor. Jugamos en casa ante nuestra gente y bueno, con la intención de hacer un buen partido y a ver si somos capaces de conseguir esos 3 puntos.
Pedro, no sé si esperas muchos cambios en su once titular, porque al final es verdad que prácticamente no se guardaron nada y no sé si puede ser mucha referencia al mismo partido contra el Barça.
Pues la verdad que no lo sé. Iba a decir que no me preocupa en exceso, porque bueno, sí es cierto, como decíamos el otro día, que las características de los jugadores al final te modifican algo tu forma de jugar, pero es un equipo con un modelo de juego muy definido y estamos trabajando en eso. Creo que su mayor virtud es el equipo y estamos intentando preparar el partido sobre eso.
A la Nova Creu Alta, el Sabadell és el pitjor equip com a local del grup. Cal canviar la dinàmica per aspirar a la permanencia.
Es evidente. Y nada, nosotros ya te digo, desde el día que llegamos enfocamos en objetivos muy claros que dependan de nosotros, que nos acerquen a la victoria. Y creo que el camino que llevamos es bueno, estamos siendo muy competitivos en cada partido, creo que cada día le damos un pasito más y bueno, pues como te decía antes, objetivo ya no solo por nosotros, sino por nuestra gente que vino pues en un número alto a Castellón, que nos volvieron a acompañar el otro día contra Costa Brava y ahora jugamos en casa, ¿no? O sea que bueno, creo que se merecen el ver un buen partido y al final bueno, pues lo que quiere todo el mundo es cuando viene a ver a su equipo verle ganar. Vamos a poner y hacer todo lo posible porque así sea y bueno, veremos a ver.
Ya que hablamos del estadio, Pedro, te quería preguntar sobre el césped. He salido un momento ahora aquí y parecía que tenía mucho mejor aspecto que el día de tu debut contra la Andorra. Vosotros que ya habéis entrenado y lo habéis pisado, te pregunto eso. ¿Cómo estáis y está, cómo parece en buenas condiciones para jugar mañana?
Sí, bueno, nuestra llegada, bueno, pues trajimos el agua del norte, nos trajimos para acá todo. Llovió muchísimo, el campo estaba muy blando y la verdad que lo dejamos muy dañado. No hemos tocado desde cuando nos fuimos de vacaciones. El campo ha estado sin tocar, ha recuperado algo. Creo que va a estar en buenas condiciones para, bueno, pues para que mañana se pueda jugar, como decimos, un bonito partido.
El hándicap del Sabadell es la falta de gol. Ahora Muniti recupera Jacobo. Se ha parado más davanters, no, para ver si es por solucionar.
Cuanto más normalidad le des, mejor. Muchas veces, cuando lo provocas, cuanto más lo buscas, más te alejas de ello. Creo que lo importante es que se están generando situaciones de gol, que casi, como bueno, tú me lo has mencionado, y el otro día entra en una situación de partido complicada, es capaz de generarnos 2 situaciones de gol. Me estoy convencido que más pronto que tarde las va a acabar convirtiendo y me preocuparía si el equipo no genera, si no está haciendo las cosas bien, si no está generando ocasiones. Lo otro es una cuestión de que van a llegar.
Pedro, se habla mucho de los delanteros, ¿no? Y de ese gol que no entra, pero otra figura que a lo mejor se está hablando bastante es la de Moja, ¿no? Que al final cuando llegó aquí pues está llamado quizás a ser uno de los líderes, ¿no? Uno de las estrellas del equipo. Y con Antonio Hidalgo yo recuerdo que al principio jugaba y también al final pues no jugó tanto. Y de momento contigo es verdad que jugó, creo, de titular el partido de Copa. Y de momento poco protagonismo para él, ¿no? Te pregunto, no sé si tiene molestias físicas o simplemente se trata de decisión técnica porque ves a otros jugadores con mejor rendimiento.
No, son decisiones técnicas. Llegamos los 2 primeros días, decidimos que una gente jugaba un partido, otros jugaban el de Copa, y a partir de ahí han sido 2 partidos en los que le ha tocado no iniciar y bueno, que que entendíamos que había que hacer una labor más, a lo mejor, no sé si defensiva o de estar muy, muy concentrados, como fue el partido del otro día de Costa Brava. El día de Castellón, bueno, pues encima nos quedamos con un jugador menos, tuvimos apuros en el aspecto defensivo y, bueno, pues un poco por características creíamos que no era conveniente el que participara en ese partido. Y el otro día lo mismo, pues un partido de mucha electricidad en un campo que te juegan directo, que pasan muchas cosas y un poco por lo mismo, ¿no? Que es muy complicado entrar en un partido cuando va tan deprisa. Un campo de mucho balón parado, de que hay veces que cuando haces cambios el jugador que entra, bueno, pues pasa un periodo de tiempo hasta que se adapta y nos dio un poquito de temor el hacer algún cambio, no solo por la circunstancia que te hablo, sino porque el partido lo teníamos muy, muy controlado, estábamos llegando, prácticamente no estábamos sufriendo y creíamos oportuno darle continuidad, pero hasta ahí no hay más.
Novetat amb el tema de mercats, si s'ha parat alguna cosa.
No, de mercado nada, lo que hablamos el otro día, insisto con lo mismo, nosotros cuando llegamos nos avisaron de que las circunstancias eran las que eran, lo único que ha cambiado es la baja de César Morgado y creemos que ahí hay que intentar reforzar porque, bueno, como hemos visto este partido pasado e incluso este, porque aunque tengamos a Teo se acaba de incorporar, si hubiéramos tenido cualquier percance en el centro de la defensa o en cualquiera de los dos mediocentros, Altimira o Yao, que lo consideramos como un mediocentro, hubiéramos tenido muchísimos problemas y bueno, creo que hemos tenido fortuna de que no ha pasado nada porque hubiera sido muy complicado de solucionar. Y lo demás, a seguir trabajando, con el grupo, a crecer de forma individual para que el grupo a la vez siga creciendo como tal.
Sí, Pedro, te quería reenganchar con la primera pregunta que te he hecho, que me faltaba Facu en la lista, que el otro día tenía problemas físicos, no sé si ya está recuperado o no estará en la lista.
No, todavía. Hoy le hacían una resonancia, está evolucionando muy bien, pero para este partido no ya.
Doncs fins aquí la roda de premsa de Pedro Munitis, Pau, on amb aquesta última resposta doncs, també ha revelat que Facu García encara no estarà disponible per al partit contra el Linares.
Doncs no sé si m'atreveria a dir que també veient el rendiment de l'últim partit al Municipal de Palamós i sabent que Sergio Aguza segueix sent baixa, doncs la dupla Iago Indias-Sergi Altimira té molts números de repetir al mig del camp.
Sí, i si m'apures, si, com ja preveiem, però si Ramon Folch doncs, encara li queden uns dies o unes setmanetes per acabar d'estar fi, doncs home, sí. I a més, com dius, al final és un mig del camp que va donar molt bon rendiment. De fet, Altimira va ser escollit com l'MVP l'altre dia a Palamós. Per tant, seria allò, un contratemps d'última hora o molta sorpresa que tots dos no es repetissin en el doble pivot.
Doncs les paraules de Pedro Munitis, recupera Jacobo, ell mateix ho comentava, després de complir el partit de sanció contra el Costa Brava, recupera Teo Quintero i Toni Gavarre, que s'han reincorporat al grup després de superar la Covid, i sobretot un apunt més també, ara que parlava de mercat, en les últimes hores s'ha vinculat amb el centre d'Esport Sabadell, Sergi, a Isi Ros, aquest home de banda de l'Atlètic Balears, comentava Ángel García cazurreando, però vaja, Munitis un cop més ha deixat clar que el que busquen ara mateix és un recanvi per Morgado a la defensa.
Sí, i fins i tot insistia en aquesta idea que l'altre dia no es comptava amb Teo Quintero i que si hi hagués hagut algun contratemps de Palamós a la rereguarda, doncs que el Sabadell hauria tingut un problema dels grossos. És veritat que estava a la convocatòria Iker Hernández, per exemple, del filial, però sí que és veritat que al final recordem que aquí Pedro Monitis aposta per introduir a Iago Indias en el mig del camp, així que la posició del central és sense cap mena de dubte, i escoltant un cop més les paraules del tècnic santanderí, la màxima prioritat del Sabadell. Per cert, Pau, que no se'ns oblidi que havíem deixat el tema de les samarretes a mitges, em sembla, abans de la roda de premsa.
I fins i tot de la Copa del Rei, que havia estat el sorteig de 8 anys. L'Atlètic Balears, per cert, li ha tocat al València, l'únic equip que queda viu de la primera ref. De segona queden el Girona, que s'enfrontarà al Rayo, i l'Sporting, que es veurà les cares amb el Cádiz, i a partir d'aquí Elche-Real Madrid, Real Sociedad-Atlético, Betis-Sevilla, derbi sevillà, Atlètic Club-Barcelona i Mallorca-Espanyol. Aquestes són les eliminatòries de vuitens de final. Insistim, amb només un equip de la primera ref i dos equips de segona divisió. La resta ja equips de primera, poquetes sorpreses en les eliminatòries d'enguany. Més enllà que l'Atlètic Balears, evidentment, l'equip balearico s'ha carregat ja a dos primeres, amb un exarlequinat com Manel Martínez en plan estel·lar, i ahir també el Girona va eliminar l'Osasuna i l'Sporting al Villarreal. I com deies tu, la samarreta. Ahir, dia de Reis, algú es va endur un bon regal. Qui va triar la primera opció de la primera equipació i la segona de la segona, es pot estar d'enhorabona.
Sí, a mi em van portar carbó perquè les meves opcions van ser les més dotades, Pau. Sí, sí, sí. Com dius, al final l'opció més clàssica, no, de la primera equipació, l'arlequinada més de sempre, no? Amb aquelles línies fines verticals, doncs va ser la més votada finalment pels socis, amb un 63% dels vots, i de la segona, per dir-ho ràpid, la que era groc fluorescent, arlequinada amb quadres negres que tenia, quadres més petitons per davant i pel darrere també. Doncs és arlequinada. Aquesta samarreta va tenir un 42% dels vots. Han votat els socis, Pau, recordem, un procés participatiu que ha durat pràcticament un parell de setmanes i que es va tancar el dia 5 de gener.
Correcte. Per tant, conclusions, de fet ho deia l'Adri Arroyo ahir al seu Twitter, bona iniciativa del Centre d'Esport Sabadell, inèdita fins al moment, i sobretot que l'aficionat vol l'arlequinat per davant i per darrere, amb aquesta tria més clàssica de la primera, 63% la primera opció, 20% la segona, 17% la tercera, i de la segona equipació ha guanyat aquest 42% la fluorescent amb els quadres negres per davant de la franja diagonal, la meva opció, anem a dir-ho així, amb un 31%, i l'opció de Sergi Parc amb la bandera de Sabadell, i la de la nova Creu Alta amb un 27%. Per tant, tocarà...
Que poc moderns que sou.
Sí, tocarà esperar un altre any perquè es facin realitat, si és que es fan realitat aquestes opcions. Recordem que el Sabadell té dos anys més signats amb Hummel. No ens deixem res, no, Sergi?
No, simplement recordar l'horari. Demà, recordem que es va canviar, fa uns dies l'horari, a 6:45 de la tarda, el xiulet inicial. A les 6 de la tarda, doncs, us hi posareu els del Sabadell en joc per explicar què passi en aquest centre d'esports Linares.
Doncs gràcies, Sergi, que vagi bé.
Una abraçada, Pau.
Nosaltres anem a analitzar el Linares Deportivo de la mà de l'Agustí Bernat.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís. In the sky and fire in the air,
desire burns between them. 2:45 del migdia. Agustí Bernat, què tal, com estàs?
Què tal, Pau? Amb ganes d'aquest any, que ara més venen molts partits.
Doncs sí, com dèiem l'altre dia, 6 partits en aquest mes de gener, hem passat el primer, toca el segon, haurem d'esperar 10 dies al tercer, i la segona quinzena de gener és d'aquelles de Cuesta d'Enero, com se sol dir en castellà. Parlàvem d'aquest Linares Deportivo abans amb el Sergi Parc, que avui ha viatjat en autocar aquesta mitjanit des de Linares fins aquí, fins a Sabadell, que ve de ser focus d'atenció per gairebé carregar-se el Barça a la Copa del Rei, o si més no, per donar-li un bon ensurt. I ara parlava amb Unitis d'aquest equip que ve amb una dinàmica espectacular. Ho dèiem, són 16 punts dels últims 18. L'equip de més en forma de tota la Lliga, no només del grup 2, sinó també del grup 1, o sigui, dels 40 de la primera ref és l'equip que ve més en forma. Què hem d'esperar d'aquest Linares?
Sí, al final, bé, és que és l'equip que en els últims 5 partits millor dinàmica porta, agafant el 6è encara suma més, i tot és un canvi de cara dels germans González, de qui parlarem ara, que van arribar, és veritat, una mica abans, quan van fer fora Sandroni, però és que han aconseguit una ratxa espectacular, no perden des del mes de novembre, de fet, des del dia 6 de novembre, i ho deia Pedro Munitis ara en roda de premsa, és un equip sòlid, és un equip intens, que pressionaran molt la sortida de pilota del Sabadell, que és una cosa que també es va veure sobretot a la primera meitat contra el Barça, que juguen un 4-4-2 normalment de sortida, tot i que van modificant algunes peces, a vegades sobretot el lateral dret s'incorpora a l'atac, Fran Carnicer, que comença a la banda esquerra, acaba anant al mig tant per filtrar pilotes com per, sobretot, assistir als companys i provar xuts des de fora l'àrea, que ja n'ha marcat algun d'aquests, i la defensa, que era el gran problema a principi de temporada, era un equip que es mostrava molt poc sòlid, ha millorat molt, els centrals bastant resolutius, no busquen tampoc moltes floritures, quan treuen la pilota ho fan sense més problemes. Els laterals són potser peces perilloses perquè acostumen a incorporar-se bastant a l'atac, sobretot al lateral dret, i és veritat que la idea que tenen és sempre anar a l'atac, buscar ràpidament les dues bandes, que les pilotes arribin després als davanters, i un cop aquests ja sigui rematat, ja sigui fins i tot segones jugades, accions perilloses. És un equip que aprofita bé les oportunitats que tenen, com a mínim en aquests últims partits que ha disputat, i que és veritat que està jugant a un bon nivell, que té alguna baixa important, però que últimament, clar, donar-li l'ensurt al Barça no ho fa qualsevol equip.
No, ni molt menys. I encara, just abans diria que del gol del Barça li anulen un gol al Linares per fora de joc posicional. Per tant, encara més coll amunt se li podria haver posat les coses a l'equip de Xavi Hernández. Un equip que al mig del camp, per cert, ho hem dit abans, tindrà la baixa de Fran Lara, que es va sotmetre a una artroscòpia, que fins ara, al genoll, que fins ara pràcticament ho havia jugat tot, al costat de Rodri, que és l'home que més minuts porta d'aquest Linares Deportivo, per tant, amb un doble pivot molt, molt marcat, tot i que ara ho escoltàvem amb el Sergi Parc, de l'últim partit contra el Sevilla Atlético repeteixen 8 a la Copa, però és difícil, no?, poder potser fer un 11 tipus d'aquest Linares.
Sí, és veritat que canvien algunes coses, perquè sí que és veritat que el porter Ernestas apunta a ser el titular. En defensa, en principi, José Malolo Guerrero seran els centrals, però ja els laterals pot canviar. A vegades jugar Perejón a la dreta, a vegades també jugar Miguel a l'esquerra, però també ha jugat en alguns partits Barbosa. El doble pivot, hi haurà un canvi obligat per l'absència de Fran Lara, però Rodri estarà acompanyat o de Meléndez o de Castillo. Carnicer juga a l'esquerra, però també és veritat, és això, no hi ha un jugador que ho hagi jugat tot, de fet, més enllà de Rodri, que és veritat que està titular tots els partits, però no els ha jugat tots o no ha jugat tots al complet, i en atac és on roten més. Parlaves abans que Chani és el màxim golejador, però Cugo Díaz és un altre dels que juga bastant, Nando Copete, Carracedo... Llavors, és una mica un equip que és veritat que no té un 11 tipus, però igual aquesta és la gran virtut del Linares, que no té una gran estrella o no té un grandíssim jugador que saps que cada partit marcarà dos gols o que cada partit serà perillós, però és que cada jugador porta el seu granet de sorra i fa que sigui un equip perillós. Per exemple, Carracedo el vam veure l'altre dia amb el Barça i ja ho ha intentat 5 o 6 vegades, aquest xut des de banda esquerra, s'orienta amb la dreta i busca l'escaire. L'altre dia l'envia al travesser i un altre se'n va lluny, però és aquesta potser la gran virtut del Linares, que no té una gran estrella, sinó que és un equip més col·lectiu i que això els dona també una senyal d'identitat que és la que porta els seus dos entrenadors.
Aquella que va anar al travesser, Neto fa l'estàtua, ni la veu venir. Parlaves d'aquesta banqueta molt, molt casolana. De fet, el Linares és un dels equips, dels pocs equips que ha canviat d'entrenador aquesta temporada. Un fet que comparteix amb el Sabadell.
Sí, de fet, comparteix també un altre fet amb els últims rivals del Sabadell, el Costa Brava, una mica per dir un club familiar, entre cometes. Teníem el Costa Brava, Muriel Alsina i Isabel Tarragó, i ara tenim aquest Linares amb els dos germans González, que són de Tolox, de Màlaga, i que són Alberto i Enrique González. Alberto ja té una carrera més formada com a entrenador de primer equip, ja van entrenar junts també a l'Ejido, al Poliejido, i es van enfrontar, de fet, just abans de la pandèmia, l'últim partit abans de la pandèmia, quan Alberto entrenava al San Fernando, Enrique era el segon entrenador de l'Algeciras, Salva Ballesta estava sancionat, i Enrique González i Alberto González es van enfrontar en aquest partit. I bé, és veritat que són dos germans que volen fer grans coses al Linares. Alberto l'any passat els va portar al playoff, on van caure davant la Morevieta, però també és veritat que l'any passat va decidir abandonar l'equip a l'estiu, buscant una mica, era un d'aquests noms que estaven les quinieles, que qui entrenaria el Màlaga, qui entrenaria el Mirandés, qui agafaria una banqueta de segona divisió. Finalment no li va arribar la trucada i aquest any, a les 4 o 5 jornades de Lliga, quan va marxar Sandroni, no s'ho va pensar, va tornar amb el seu germà. I bé, la dinàmica, ho dèiem, a la Lliga ara mateix és molt bona, han sortit del descens quan era un equip que semblava condemnat a l'ostracisme, i després a la Copa van eliminar l'Alavés, un primera, el Barça el van posar contra les cordes, o sigui que és un equip que És veritat que poden acusar aquest cansanci, però les idees i l'estil serà innegociable i el compromís que tenen cap a aquest entrenador, que ja l'any passat els va portar a estar molt a prop de l'ascens, és també innegable.
De fet, jo crec que després de les 10 primeres jornades, quan fèiem les travesses de qui podia estar sentenciat o condemnat al descens, en sortia gairebé a totes les travesses al Linares Deportivo, que ha fet una revifada que ja la voldríem aquí a Sabadell. Em volies parlar en particular d'un nom propi com és el de Fran Carnicer, també.
Sí, és un dels jugadors importants d'aquest Linares. A més, ell és de Linares, és un jugador que és de la casa, per dir-ho d'alguna forma. És veritat que va fer carrera fora, però que està jugant a un bon nivell. Aquest any ja porta 3 gols. És veritat que, a més, ho dèiem, juga a la banda esquerra i després acostuma a anar cap al mig. I aquí és on també hi ha molt perill, perquè és un jugador que pot aportar molt amb... que pot aportar molt amb arribades des de segona línia, que també pot filtrar pilotes, que té aquest bon nivell. Però clar, és un futbolista que l'any passat va tenir una història molt curiosa, i és, tot va començar, ell ho va explicar en un vídeo quan li va passar, va començar ja la nit abans de jugar amb la Morevieta al playoff, va notar unes molèsties al costat i no li va donar importància. Clar, vens a jugar en playoff, els nervis, però la cosa comença a empitjorar i quan ja acaba la temporada contacta amb els serveis mèdics, el porten a l'hospital a fer-li unes proves i li troben una pneumònia que va anar a més, va anar a decidir fer-li un drenatge i va acabar a l'UCI, però abans va passar pel quiròfan i allà va patir una aturada cardiorrespiratòria, va donar l'ensurt, afortunadament això sí, es va poder recuperar, tot això maig-juny de la temporada passada, o sigui, no han passat 9 mesos pràcticament, i és veritat que després va tornar a casa i al Linares, els seus aficionats el van rebre d'aquesta forma un cop va tornar.
No em preguntis massa tampoc què diuen, els aficionats.
No, són càntics del Linares, però la situació, me'n recordo més a l'estiu de veure-ho, de seguir el cas una mica per sobre per veure què havia passat això, que el jugador estava a la UCI i, ostres, què està passant, un jugador tan jove? I, afortunadament, va quedar en un ensurt i, clar, arriba a casa, el van rebre com un heroi. A més, ell és de Linares, va fer carrera a 3 equips, Mirandés i equips de molt nivell, de fet. I, clar, després de tot aquest ensurt, va fer un vídeo, el va penjar a les xarxes socials del Linares, explicant tot el que havia viscut, mostrant-se molt agraït amb tota la gent que es va preocupar per ell, però, sobretot, pel club. Un equip, el que ha dit, que està agraït, que amb 30 anys diu que és el club de la seva vida, i que, clar, van estar al seu costat. Una història que també demostra que no només és un equip o un club que està fent les coses molt bé dins la gespa, aconseguint la plaça primera ref, jugant al playoff, sinó també a nivell de tracte humà amb un dels jugadors que, a més, és dels més perillosos per aquest Sabadell.
Doncs així el rebia Linarejos ara fa uns mesos. Fran Carnicer, una de les amenaces del Sabadell demà a la nova Creu Alta. D'un home de Linares a una porteria super, super exòtica. Naucet Pérez no ha tingut la decència de tornar a la nova Creu Alta, per tant ens quedarem sense aquesta tornada a casa del porter d'un dels herois malaurats del descens. I per tant, ha deixat un panorama a la porteria del Linares super, super exòtic.
Sí, de fet, em sap greu el de Naucet, perquè era una d'aquestes... d'un d'aquests blocs, juntament amb Vinicius Tanque, que ja tenia pensat des del primer dia, perquè són autèntiques llegendes del món del futbol.
Tenies marcat en vermell, eh?
Sí, sí, era... I malauradament no s'ha pogut donar, però clar, ens ha deixat la porteria més exòtica de la categoria. Fins ara ho era el Villarreal, amb un danès i un andorrà, però clar, tens un porter de Lituània i un altre de Ghana,
això
i això
supera,
és insuperable.
Això supera, sí.
I el primer és el lituà, que és potser el menys mediàtic, perquè tampoc té una història molt important. És Ernesto Juskevicius, va arribar a Espanya de ben petit i va viure a Almeria. Allà comença a jugar al futbol, arriba al futbol base del Màlaga, arriba a divisió d'honor juvenil, comença a jugar a tercera, passa pel Jaén, pel Poligido, pel Puerto Llano, i aquesta temporada rep l'oportunitat de ser el porter sots 23, en principi suplent, jugar pocs minuts, potser la Copa del Rei. Resulta que Naucet decideix abandonar l'equip i celebren les portes de la titularitat. Ara per ara ho ha aprofitat bé, 8 partits jugats, 6 gols encaixats, i al final rendint a un bon nivell i estant per davant del que sí que és l'autèntic porter icona d'aquest equip, Razak Brimá, que té una història espectacular.
Ernesto Juskevicius, que apunta a titular, ha aprofitat aquesta oportunitat. Com bé tu dius, és lituà, però andalús de ben petitó, per tant, alguna cosa d'accent fins i tot deu tenir. I, com deies tu, Razak, l'altre dia se'n passa un gol de Dembélé,
sí,
però té una gran història.
Sí, bueno, se'n passa un gol de Dembélé i també és veritat que la fotografia de l'11 inicial surt amb un casc de miner, o sigui, una mica el per què... No és la primera vegada.
No.
És un porter de 34 anys que durant la seva carrera és que ha deixat grans moments. A part d'aturades, que òbviament això un porter sempre ho ha fet, per exemple, l'any passat a la Copa del Rei es va presentar amb el gorro en forma de cèrvol al partit contra el Sevilla a la Copa del Rei. És veritat que no va jugar el partit amb el gorro de cèrbol, que ja hagués sigut l'evolució total.
Llàstima que la federació no deixa fer
sí,
aquestes
però,
coses.
De fet, la millor de Razak, que aquí és on començo a estar espantat, perquè no ens enfrontem només al Linares, ara ja ve un superheroi. Ve amb Spiderman. Ell és internacional amb Ghana, té experiència a segona divisió, i el seu fill, abans d'anar a jugar a la Copa Àfrica, on va ser titular amb Ghana l'any 2015, li va regalar una figura de Spiderman. I ell portava aquesta figura a la porteria i li donava un petó quan acabava el partit o abans de començar. I bé, això va arribar fins a unes semifinals de la Copa d'Àfrica contra Guinea Equatorial, que va guanyar Ghana per 3-0, amb Juvenal Edjo, l'antic segon entrenador del Sabadell, a la banqueta com a jugador. I clar, ell va dir que això li havia portat sort i ho va portar a partir de llavors. És veritat que la final de la Copa d'Àfrica, que per mi com a partit és sublim perquè acaben una tanda de penals que acaben xutant els porters, Razak falla el seu i és on perden, però també dona imatges d'un jugador, crec que era Gervinho de Costa d'Ivori, que és qui guanya aquella Copa d'Àfrica, tombat, exhausta i gairebé marejat, i d'aquí surt l'Spiderman, i durant molts partits, no sé si encara el porta, no crec que el porti a Linares, aquesta setmana contra Linares amb el Sabadell, perquè no és el porter titular, però Spiderman, acompanyant sempre Razak Brimà, li donava sort, ha tingut una bona carrera, ara el Linares, on ja hi havia jugat, i aquesta setmana no només és el Linares, no només és l'equip que posa contra les cordes al Barça, a sobre li afegim Spiderman a l'equació.
Doncs tant de bo aquest Linares no pugui fer una taranyina a la seva porteria i el Sabadell pugui marcar uns quants gols que molta falta li fan a casa. A casa i bé, i a fora també, evidentment, perquè és l'equip menys golejador juntament amb el Costa Brava de la categoria. Agustí Bernat, gràcies i no et perdis les estadístiques que venen ara amb això que comento, gols, no gols i més qüestions, perquè compte que aquest Linares també és un dels millors visitants a l'hora de fer gols, precisament. Que vagi bé.
Que vagi bé.
Escoltem aquestes estadístiques que ens ha preparat el Sergi Parc amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre. El centre d'esports torna a jugar al temple demà gairebé un mes i mig després de l'últim partit a casa. Veurem si aquest impàs haurà servit als arlequinats per millorar els registres de locals.
Les xifres del partit.
Bàsicament, perquè ara mateix el Sabadell és el pitjor local del grup amb 5 punts, tot i que també és cert que queda pendent per recuperar el partit del Betis Deportivo. Només una victòria en tota la temporada i afegim-hi que tot just s'ha perforat la porteria rival en 5 ocasions, les mateixes vegades que el Costa Brava per empatar igualment a la cua d'aquest particular rànquing.
El rival.
I el Linares, en canvi, és el visitant que més gols marca de la Lliga amb 13 dianes. En registre de punts és el 6è millor forà amb 11. I aquests bons números s'han forjat especialment en els darrers mesos de competició. Els andalusos van començar de forma nefasta i Sandroni va ser destituït com a tècnic. El seu substitut, Alberto González, va començar amb bon peu guanyant en el seu debut, però l'equip s'enfonsaria de nou en una espiral negativa de resultats. Això sí, fins a les últimes setmanes en què s'ha capgirat radicalment la dinàmica, fins al punt que el Linares, amb 16 punts de 18 possibles i invicta en 6 jornades, és el que està més en forma dels 40 clubs de primera ref. Sumem-hi la Copa i en 2 mesos els del Linarejos només han perdut un cop, abans d'ahir contra el Barça.
Els enfrontaments previs.
Fa 40 anys que no s'enfronten Centre d'Esports i Linares, ja que tots els precedents són dels anys 70 i 80. El balanç és més que positiu per als interessos sabadellencs, ja que en 4 enfrontaments a la nova Creu Alta, tots a segona, no s'ha perdut. 2 victòries i 2 empats.
Una mica d'història.
El primer partit de l'any a la nova Creu Alta no se li dona gens malament al Sabadell. En aquest segle, el balanç és de 9 triomfs, 9 empats i només 3 derrotes. L'última, la temporada 17-18 per 1-2 contra l'Olot.
Amb el xiulet a la mà.
Un àrbitre Champions, Marta Huerta de Aza, nascuda a Palència fa 31 anys, però adscrita al Col·legi Tinerfeny, dirigirà el partit. És la seva tercera temporada a la categoria de bronze, però també imparteix justícia en partits femenins de Champions i Primera Divisió. Amb el Sabadell té un precedent, l'empat a 1 a la nova Creu Alta contra l'Olot la temporada 19-20. Amb el Linares, cap. Mitjana, entre segona B i primera ref, de 6 grogues per partit i 0,30 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això, tenim unes ganes de festa, tio. Això és una merda.
Ei, bones, que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura! Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio. Contagia't de Vitamina. De Vitamina.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís estrena horari, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, 12 minuts. Tenim encara per endavant aquí a l'Hotel Suís. El Sabadell Linares no és l'única gran cita que té el centre d'esports aquest cap de setmana. El juvenil A tanca diumenge la primera volta a Divisió d'Honor visitant el camp més difícil de tots, la ciutat esportiva Joan Gamper. Davant hi haurà un Barcelona que és líder amb 4 punts de marge respecte a l'Espanyol i que està gairebé intractable a casa seva, on només ha cedit un empat contra el Cornellà fins al moment. La resta, tot victòries. El tècnic Marc Nomen considera que l'escenari ha de fer treure el millor dels seus jugadors.
Molt motivant. Al final, anar a un camp d'aquests, jo crec que et treu el 100% de les teves ganes de competir i la teva energia. I a partir d'aquí sabem que és un camp on poquíssima gent ha pogut puntuar i on és molt difícil, però nosaltres som el Sabadell, som un bon equip, som un equip ben treballat i intentarem fer-ho el millor possible per intentar treure una bona actuació i fruit d'això, si traiem un bon resultat, l'anirem allà a barallar-lo i a competir-lo.
I després hi ha també l'al·licient de la Copa del Rei, un premi al qual estem ben poc acostumats aquí a Sabadell pel que fa a categories formatives. Si el centre d'esports es classifica entre els 4 primers o és un dels 4 millors cinquens al final d'aquesta primera volta, jugarà aquesta competició del CAO. Ara mateix, els de Marc Nomen són sisens, empatats a 27 punts amb el cinquè, el Mallorca, estan a un del Real Zaragoza i a dos de l'Adam. El juvenil arlequinat, recordem, va tancar el 2021 amb bona dinàmica, amb dues victòries consecutives en una primera volta que ha anat absolutament a batzegades. Ha estat una autèntica muntanya russa. A les 12 de diumenge, migdia, arrencarà aquest Futbol Club Barcelona, centre d'esport Sabadell juvenil, a la ciutat esportiva Joan Gamper. I encara en futbol, a banda d'acollir aquest entrenament de Linares Deportivo previ a la visita a la nova Creu Alta, el municipal de Can Uriac també serà l'escenari aquest diumenge del duel entre el Sabadell Nord i el Tona, el primer del 2022 per l'equip de Pablo Becerril. El tècnic, recordem, no ha pogut gaudir d'un Nadal gens tranquil. Ja us vam explicar aquí a l'Hotel Suís el brot de Covid que va colpejar l'equip i a ell mateix, a Becerril, l'última setmana del 2021. I a més, ha perdut el japonès Ken Murayama, el màxim golejador de l'equip amb 4 dianes, que ha tornat en els últims dies al seu país. Una altra baixa diumenge serà la d'Àlex Sánchez, que ha de complir cicle d'amonestacions. El migcentre dels de la zona nord creu que, tot i que les dues últimes derrotes encara no els han fet caure en zona de descens, els seus companys no pensaran en la classificació.
Sí que és veritat que ara ens hem despenyat, però no hem de mirar gaire la classificació. I jo crec que ens hem de centrar més en jugar cada partit, perquè si no, si estem mirant la classificació, no. Jo crec que és millor centrar-se en cada partit, cada cap de setmana, i ja està.
Un Sabadell-Nortona que és un autèntic clàssic que ve sobretot des de l'any de segona catalana en què l'equip de Quico Díaz acaba pujant gràcies a una punxada prèvia dels usonencs. Ara, però, el Tona és quart classificat i Sánchez espera que puguin competir d'una forma similar a l'estrena de la Lliga. Recordem quan el Sabadell-Nord va sorprendre a Can Oriac, un equip teòricament sobre el paper superior com és l'Horta.
Seria molt bo i recordaríem una mica el primer partit que vam fer contra l'Horta, no? Una mica similar si guanyem a casa, que és contra un rival així de la part alta, i sí, seria una molt bona victòria per començar l'any i pujaria l'autoestima de l'equip.
Diumenge, horari habitual, a 11:45 del migdia, arrencarà aquest partit al municipal de Can Oriac entre el Sabadell Nord i el Tona, grup 2 de la Primera Catalana.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
I en waterpolo, problemes greus a l'Astralpool Natació Sabadell a només 5 dies de la disputa de les semifinals de l'Eurocup masculina. Han aparegut, expliquem, 3 positius per coronavirus entre els jugadors. 2 d'ells durant les vacances, abans de reprendre l'activitat el passat dilluns dia 3, i un altre després, durant els entrenaments. D'entrada, l'equip de Quim Colet té partit de Lliga demà a les 7 de la tarda a la piscina del Navarra. En cas d'aparèixer un quart positiu en les pròximes hores, per protocol de la Federació Espanyola, el club podria demanar-ne la suspensió. Cal recordar que tampoc hi ha de ser el bielorrus Costa Berka complint el segon dels 4 partits de sanció. Però pensant en aquest curt mitjà termini, Colet admet que també existeix el risc de contagiar-se en el viatge a Pamplona.
El partit de demà ens implica doncs, seguir estant amb un cert risc o amb un risc d'alguna manera de poder contagiar-se algú, perquè bé, fem un viatge en tren, que per molta seguretat que facis, doncs, bueno, doncs és un transport públic, d'alguna manera. Seran doncs, 24 hores o més de 24 hores convivint 100% tot l'equip, i evidentment la possibilitat també del partit doncs, que pogués haver-hi alguna cosa.
Però insistim que el problema gros ve amb aquesta anada de les semifinals de l'Eurocup, que s'ha de disputar dimecres al vespre a la nova escullera del Club Natació Barcelona. L'ALEN, l'organisme europeu, no contempla massa excepcions per una qüestió, tot fa indicar, de dates. Un fet incomprensible, tenint en compte que estem a principis de gener, tot just a dia 7, i que només falta per jugar en aquesta Eurocup, semifinals i final, unes semifinals, a més, que són d'una banda entre equips sicilians i de l'altra banda entre equips catalans.
Hi ha un protocol i aleshores aquest protocol a la Lliga Nacional doncs, ja hi és i, bueno, i si es complirà i ja està. El partit més problemàtic és el de semifinal d'Eurocup, que no hi ha cap tipus de protocol. Vull dir, senzillament, els que 24-48 hores abans donin positiu amb un PCR obligatori per tothom, per tots els jugadors, staff, etc., doncs aquest es quedarà fora del partit. I mentre hi hagin, segons ens ha comunicat l'EN, doncs el reglament especifica molt clarament que mentre tinguis 7 jugadors pots començar el partit, doncs pues el partit es juga i ja està.
Doncs incertesa total d'entrada per saber si es juga demà a les 7 aquest Navarra Astralpool Natació Sabadell. D'entrada, tot fa indicar que sí. Per saber després si Colet podrà comptar amb aquests 3 jugadors contagiats contra el CNB, que no hauran entrenat, això segur, passi el que passi, i per si en aquests PCR abans del partit que fa l'ALEN, doncs acaba sortint algun positiu més i han de jugar, vaja, en quadre aquestes semifinals europees de la segona màxima competició continental d'aquesta Eurocup. I un apunt més perquè el femení de l'Astralpool Natació Sabadell, per la seva part, i si tampoc hi ha contratemps d'última hora, arrenca demà la segona volta a la Divisió d'Honor visitant el barri de Sants de Barcelona a 1:45 per enfrontar-se al Mediterrani. Un bon partit entre el quart classificat i el líder. Recordem que la primera volta, en aquell duel que es va haver d'ajornar per la manca d'efectives a l'equip de David Palma, l'Astralpool posteriorment es va imposar per un clar 13-8. Passem pel Dakar.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Un dia al Dakar marcat per la pronúncia del govern francès de cancel·lar, de fet, l'edició d'enguany per una explosió que es va produir el dia 30 de desembre a Jeddah, a l'Aràbia Saudita, i l'amenaça terrorista. Es recollien els mitjans francesos aquesta petició del govern francès de cancel·lar l'edició d'enguany del Dakar. De moment, tot tira endavant, també el Dakar Clàssic, on hi tenim allà el copilot sabadellenc, el Sergi Giralt, fent un molt bon paper al Toyota, amb el Xevi Piña com a pilot, i de moment, de les 5 etapes, 2 al Sarró. Ahir van guanyar també aquesta 5a etapa del Dakar Clàssic, una bona manera de refer-se després que a l'etapa 4, a la quarta etapa, fossin penalitzats amb 300 punts a un control de velocitat i baixessin fins a la posició 79 de la general. Ahir van remuntar fins a la 21ena. Per tant, bones sensacions del Sergi Giralt, que de moment de les 5 etapes ja en du 2 al Sarró. Avui estan creuant en aquests moments l'equador del Dakar Clàssic, una etapa a la 6ena de 424,6 quilòmetres, i a l'espera de resultats definitius, tot fa indicar que avui estaran presents en el top 10 d'aquesta 6ena etapa. Això és el que ens deia el Sergi Giralt al voltant d'aquest equador del Dakar Clàssic.
Comencem amb un tram de regularitat de 62 quilòmetres, amb molts canvis de mitja, el tram 1 dura d'una hora i 10. Després ens han dit que farem un tram de navegació per caps de 40 quilòmetres, amb tot un pla, és a dir, que aquí serà la clau per nosaltres, veiem si podem fer-ho bé. I acabarà el dia amb un altre tram de 54 quilòmetres i mig, amb un fut i mer de mitges i de bastantes baixes, vull dir que suposo que serà complicat, i hi ha molt de 40, 45, 30, 20, vull dir que serà una etapa que també penso que pot marcar diferències.
Hotel Suís.
Minut i mig per arribar a les dues, un parell d'informacions breus. En handbol, la selecció espanyola es va imposar ahir còmodament a Iran per 36-22 a Conca en el primer partit del Torneig Internacional d'Espanya 2022, amb presència dels sabadellencs i en Terrafeta i Aleix Gómez, que va marcar 2 i 6 gols, respectivament. Demà a les 8, últim enfrontament del torneig davant Polònia abans de viatjar a Bratislava. I en futbol sala, el grup Zarraona debuta aquest vespre a la Copa Catalunya. Els Taronja s'enfronten a domicili al Palau Solità i Plegamans, un conjunt que milita segona catalana. El xiulet inicial serà a 8:45 en una ronda de la Copa de Catalunya, on també entra en competició el Safa Anos de Sabadell. Res més, rebeu una forta abraçada del Toni González, que ha estat al control de so en aquest últim Hotel Suís de la setmana. Servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom dels esports de Ràdio Sabadell. Demà, Sabadell en joc a partir de les 6 de la tarda a la nova Creu Alta, Sabadell-Linares Deportivo. Ara informació a Ràdio Sabadell amb el Notícies Migdia de la mà de la Núria García. Que vagi bé, adeu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.